bon dia. Un dissabte més que tornem aquí a l'Espluga FM Ràdio. Ara passem pocs minuts a les 10 del matí i nosaltres ja ho tenim tot a punt per engegar un altre cop els fogons i començar aquest programa d'aquest dissabte, 17 de novembre. Si el que voleu és saber tot el que us hem preparat, no marxeu perquè comencem. Aquest passat dimecres 14 de novembre celebràvem el Dia Mundial de la Diabetis, una malaltia que afecta, segons diuen les xifres, a més de 400 milions de persones al planeta. Sis d'aquests milions de persones són a l'estat espanyol. Quants de vosaltres avui, ara, fa poqueta estona, us heu pres una culleradeta de sucre? Si no tots, quasi bé. I és que més enllà del sucre blanc que acostumem a posar-nos al cafè, per exemple, el sucre també el podem trobar camuflat sota diversos noms. I de fet és un problema perquè les xifres, ja ho veieu, parlen per si soles. Es tracta d'una malaltia i la podem combatre. Avui, a l'Entre Vins i Fogons, la diabetis.
Des que som petits comencem el tema del sucre quan deixem els pits. Segurament hi ha un tant per cent en la primera papilla, però ja es torna una addicció a l'entrepà de nocilla. El iogurt se'm queda curt si no l'agafo ensucrat, o hi poso 3 cullerades de sucre de canyo refinat. Em dóna tanta energia, em fa sentir tan viu. S'està acabant el dia i segueixo hiperactiu. Unes veus em parlen, el metge em diu, a la botiga un xupa-xupa em diu,
no em vols llapar una mica?
Venga guapo, no lo escuches, comete todas las chuches. I és tan dolça aquesta pols, sembla que abracis uns peluches.
Sucre, t'ha tornat la vida més dolça, un plaer convertit en pols, que quan t'enganxa no et deixa na-na-na-na-na-na-na. Sucre, aquell gust que tot ho involucra, treure'l de la dieta ja no puc, crec, avui el començo a rebaixar, xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa.
Com volen ara, corre, cuita, inicia aquesta lluita, quan fins i tot està present quan bec un suc de fruita. Diuen que el suc cremada més tòxic que el paper de plata, amb què embolico el bocata, el de pa amb xocolata. I els papes quan van esmorzar, i d'això sí que en dono fe, mengen un dònut, un croissant, i saps què hi posen al cafè? Un sobre, dos sobres, dentista, quan cobres? Quan serà un bon moment per anar canviant les maniobres? Serà una altra queixa, segur que el sucre m'engreixa, i la salut si em torno veja no serà la mateixa. No vull la diabetis quan la insulina em petis, llavors serem més enemics que Sevilla i el Betis.
T'ha tornat la vida més dolça, un plaer convertit en pols, que quan t'enganxa no et deixa anar.
Seguim aquí després d'escoltar aquesta cançó que ens explica doncs, que aquest sucre té aquest gust que tot ho involucre. Seguim a l'Entre Vins i Fogons, com us dèiem, parlant avui de la diabetis. Avui tornem a comptar amb l'opinió d'un expert en aquest cas, amb una persona que tracta dia a dia amb malalts, no? Que potser també pateixen doncs, aquesta malaltia. Amb nosaltres tornem a tenir la Cèlia Rodríguez. Cèlia, bon dia.
Bon dia.
Cèlia, ara sentíem aquesta cançó, aquest rap humorístic que parla del consum del sucre. I celebràvem, de fet, aquesta mateixa setmana el Dia Mundial de la Diabetis. El sucre, podem dir que és una droga legal, entre cometes?
Sí, exactament. Jo crec que has dit la paraula clau, és com una droga. De fet, el cos, contra més sucre li donem, també més ens en demana. Per això sempre dic que hem d'anar retirant progressivament aquest excés de sucre que actualment tenim a la nostra dieta. I sí que al principi costa molt, però a poc si anem baixant progressivament, doncs ens podem com desintoxicar, no?, entre cometes, d'aquest sucre.
Parlàvem de la diabetis, explica'ns una mica més sobre aquesta malaltia.
Bueno, com la diabetis, com molt bé has dit, el dia 14 de novembre va ser el Dia Mundial, i llavors dir-vos que la diabetis és un trastorn que el que fa és que no siguem capaços d'eliminar aquest sucre que nosaltres tenim en sang, que són aquests nivells quan ens donen l'analítica que surt la glucosa. La glucosa seria el sucre que tenim a la sang i aquest es troba molt elevat en aquests casos.
Abans parlàvem, no?, al començament, dèiem que uns 400 milions, que es diu molt ràpid, però realment és una bogeria això, que pateixen aquesta malaltia arreu del món. Per què cada cop més ens trobem amb casos de diabetis i tan comú, no? Ja és com una cosa que ja tenim molt associada a aquesta malaltia.
Sí, i de fet no som de les zones, Europa no és de les zones que més sucre hi ha. De fet, ara les zones aquestes que estan començant a ser països desenvolupats, com seria la Índia i això, encara el creixement és molt més bèstia. De fet, com molt bé deies, actualment hi ha uns 400 milions, inclús 414 milions, però és que estem parlant que aquí a Europa tan sols el 2040 i això les xifres gairebé es doblarà. Vull dir, és que és una barbaritat el que estem parlant, no? Primerament hem de saber que hi ha dos tipus de diabetis, la diabetis tipus 1 i la diabetis tipus 2. La que està creixent de forma exponencial, i vull que quedi clar, és la diabetis tipus 2, que és aquella que està associada amb els hàbits de vida, que el que fan és que ens carreguem aquest pàncreas a mesura que, jo sempre els dic, no?, si hem anat forçant la màquina al llarg de molts anys, el pàncreas se'n cansa ja i deix de fabricar de forma correcta aquesta insulina, que és l'encarregada de baixar aquest sucre en sang, i llavors és quan tindríem la diabetis tipus 2. Com molt bé has dit, el fet que cada vegada mengem pitjor i cada vegada ens trobem més persones amb obesitat, doncs està fent que la diabetis tipus 2 es dispari exponencialment.
Ens parlaves del fet aquest, no?, sobretot dels hàbits tan alimentaris com, no?, com no portar una vida més sedentària, no?
Exacte.
És una de les malalties que podem trobar, doncs, més associades a les persones més grans, o cada cop trobem que també afecta els nens o els menors d'edat?
Clar, de fet, fins ara diferenciem una mica la diabetis tipus 1, que seria aquella que trobem més en els nens, perquè és quan partim de la base de que aquestes cèl·lules beta-pancreàtiques, que són les que fan la insulina per baixar aquest sucre, no funcionen ja des del naixement, vull dir, partim de que hi ha un problema genètic i això s'hereda de pares a fills. Però aquesta, evidentment, la detectem normalment abans dels 30 anys, tot i que a vegades ens surt algun així despistat que ens sec pum, però és habitualment en la gent jove, però la que sí que s'associa a gent més gran, normalment a partir dels 40, seria la diabetis tipus 2, per lo mateix que he dit, que al final de tant gastar aquesta màquina, el pàncreas es queixa i és la manera de deixar de segregar la insulina que tocava. Quina és la gran alarma? Que actualment estem veient aquest tipus de malalties, que és una cosa superestranya en nens, cada vegada ens trobem més, i de fet on s'està veient més incidència de cada any de la diabetis tipus 2 en els nens. Vull dir que hem de fer un canvi de xip, començar a establir canvis d'estil de vida saludable en els nens, perquè tenim un greu problema i que això genera una despesa sanitària molt, molt important.
Ara obrim aquest parèntesis, no?, amb aquests signes d'exclamació, perquè això que tal com anomenes és una alarma ja, que si bé, per no dir-ho social, no?, ens trobem amb casos, doncs, que una cosa que abans la detectàvem amb gent més gran, doncs ja la comencem a trobar com més anem, no?, amb gent més jove, no?, inclús amb nens ja més petits. Cèlia, com podem detectar, o no ho sé, no?, tenir aquests símptomes que poder diem, ostres, se m'encén la, la bombeta que potser realment no estic fent les coses bé, no? Poder hauria d'anar al metge i averiguar què, què em passa. Com ho detectem, això?
De fet, el primer que hauríem de fer és fer una... No estaria de més fer una analítica rutinària, almenys un anualment, que a vegades sembla que... No, no vull anar al metge perquè si no em torno malalt, no? No, no, la malaltia ja hi és, el que fem és detectar-la, no crear-la. Però sobretot quan ens venen pacients que poden ser diabètics o que nosaltres ja tan sols quan venen les consultes ens ho pensem, és perquè tenen una sensació de cansament. Una cosa molt curiosa és que el suc, el que és l'orina, fa molta olor. Que de fet d'aquí ve diabetes mellitus, perquè abans, no sé si ho sabeu, però el metge detectava la diabetes perquè ficava el dit en l'orina i el llapava. I com tenia aquest gustet de mel, que és la glucosa que nosaltres fem en orina, doncs sabien que aquella persona tenia aquest diagnòstic. Llavors el que he dit, cansament, amb moltes ganes d'anar al lavabo, vull dir, van a orinar constantment i és una olor forta, i llavors també podríem trobar que a vegades hi ha sensacions de marejos, no? Que això també és una cosa molt característica.
A vegades també es pot confondre, no? Potser amb una anèmia, no? O amb alguna altra, no ho sé, jo pregunto, poder a vegades diem, ui, mira, estic cansat, o potser em farà falta, jo què sé, ferro, no? Per exemple, això, o algun, tinc alguna altra...
Sí, però aquí seria molt característic el fet de l'orina.
Clar, llavors per detectar-ho, no? Per acabar de dir, ostres, doncs mira, potser sí que tinc alguna cosa més...
Sí,
no?
De fet, una altra cosa és que solen tenir gana i en canvi es van aprimant molt. I això també és un altre símptoma de que segurament hi ha un problema en el tema del sucre. Que això en aquest cas no passaria amb l'anèmia.
Clar, és un altre de les... No, com dir-ho, no? Un dels símptomes que...
Ah, i perdona aquest tall. I la, sobretot també, que no hi he pensat a dir-vos-ho, el tema de la set. O sigui, comencen a tenir moltíssima set. Diuen, és que tot el dia tinc que anar amb la botella d'aigua perquè tot el rato tinc la boca seca i necessito beure molt. I això és de tan anar a orinar que el que fa és que necessitem molts recursos hídrics.
Ah, ho podem prevenir, Cèlia, aquesta malaltia?
La diabetis tipus 1, no, com he dit, al ser genètica aquí no podem fer res, vull dir, és una cosa que nosaltres heredem de pares a fills, amb avis, tal, i llavors és que ja partim de que naixem amb un problema, però la diabetis tipus 2 sí, perquè és aquest pàncreas que el que estem fent és sobrecarregar-lo i el fet d'haver-lo de funcionar per sobre de les seves... de la seva funció, diguem-ho així, doncs al final ens l'acabem carregant. Per tant, si nosaltres portem un estil de vida saludable, segurament no patirem aquesta diabetis tipus 2.
No hi ha manera de deixar-ho tot enrere. No hi ha manera per tornar a començar. No tinc cap pressa si em dius que tu m'esperes. No vull saber res del que passarà demà. No hi ha manera de deixar-ho tot enrere. No hi ha dreceres quan es tracta de ballar. No tinc cap pressa si em dius que tu m'esperes. No vull saber res del que passarà demà. I si tot va bé, passem seguint els dies. I si tot va bé, tornar-nos a trobar. I si tot va bé, que balli l'alegria. I si tot surt bé, yeah. Enrere aquesta nit tornar-nos a ballar amb els meus dits robar la teva esquena és que la nit si creues el meu mar. I si tot va bé que s'encenguin els dies. I si tot va bé tornar-nos a trobar. I si tot va bé que balli l'alegria. I si tot
Cèlia, continuem aquí a l'Entre Vins i Fogons per seguir parlant, no, d'aquesta diabetis, com havíem dit fins ara, no, celebravem el passat 14 de novembre, per situar una mica els oients que s'incorporen ara en aquests moments. Continuem parlant amb la Cèlia Rodríguez. Com ja sabeu, ella és dietista i nutricionista de l'Hospital Sant Joan de Reus. I parlem d'això, no? De com tractar, de com saber o com detectar si estem patint aquesta malaltia, no? Quines són les incidències que ens trobem en aquest moment, no? En aquest 2018, com els nens, no? Com les persones ja adoptem el rol aquest de preguntar si estem seguint, doncs, una bona alimentació, cada vegada ens continuem cuidant una mica més per no patir, doncs, aquest tipus de malalties que sovint van associades als hàbits saludables, com ens explicava la Cèlia fins ara. Si continuem parlant en aquest sentit d'alimentació, Cèlia, sabem que hi ha aliments, no, o productes que puguem trobar, no, de fet, també existeixen altres aplicacions que ens expliquen quins terrons de sucre ens porten, doncs, certes begudes, certs gelats, que això es pot consultar, vull dir, no sé fins a quin punt també és 100% real, però si parlem d'aliments, quins podríem evitar o quins hauríem de començar a prendre per rebaixar aquests valors?
A veure, l'alimentació que s'ha de dur a terme quan nosaltres tenim una diabetis mellitus no deixa de ser una dieta equilibrada, variada, suficient, igual que una dieta que podríem fer amb una persona normal. Aquí també hem de tornar a distingir segons quin tipus de diabetis tenim. La diabetis tipus 1, compartim que les cèl·lules ja no... les cèl·lules beta, que són les que segreguen la insulina, no ens funcionen, la dieta haurà de ser molt més estricta. Uh-huh. Per tant, aquí sí que seria això que potser m'has comentat dels terronets de sucre, que nosaltres és una cosa que fem servir als dietistes perquè comptin quantitats d'hidrats de carboni. Nosaltres amb les persones amb diabetis tipus 1 sempre anem parlant de racions, uh-huh, perquè segons les racions que aquestes persones prenguin, que són equivalents de sucre, s'hauran de posar més o menys insulina. En canvi, en els diabetis tipus 2, doncs, sobretot el que haurem de prevenir és l'obesitat. I d'aquí que sigui molt important el fet de mantenir una dieta equilibrada, però no haurem de ser tan estrictes a l'hora de comptar aquestes racions si no és que porten insulina.
Per què no estem tan avesats a llegir-nos les etiquetes? Que les fan molt complicades o és que no hem tingut mai el moment d'anar a comprar i mirar les etiquetes dels productes que comprem?
Jo crec que tenim potser tres factors importants. La primera, falta de temps. No, vull dir, sempre anem amb el coet al cul i no ens parem mai a llegir. I de fet, normalment quan anem al súper triguem 10 minuts, un quart, i no estem per llegir etiquetes. Segona, a vegades són complicades, perquè fins i tot per nosaltres són complicades i ens hem d'acabar fent bases de dades a la pròpia consulta o retallant etiquetes per poder fer una bona educació nutricional. Uh-huh. I la tercera, això, no? Doncs que hem de perdre temps llegint això i hem de saber què vol dir cada cosa de l'etiqueta, ja no sols llegir-la, sinó entendre-la. I que no tots estan etiquetats de forma igual. D'aquí que ara ha sortit una nova normativa que ens etiquetaran, que això crec que ens ho farà més fàcil, en format colors. Uh-huh. Vull dir, seran unes noves etiquetes que ens haurem de començar a acostumar.
És una llei que ha sortit recentment,
recentment,
no?
Recentment, fa qüestió un mes o dos mesos com a molt.
Sí, sí.
I encara no ho trobem en productes, però ja s'està començant a aplicar. Per què? Perquè hi hagi una mica d'harmonització a nivell d'Europa, sobretot.
Clar, perquè ja et dic, ara estava aquí fent un cop d'ull mentre tu ens explicaves, doncs, això, no? Els pocs també hàbits per a l'hora d'anar a comprar. I de fet és que trobem sucre a tot arreu. O sigui,
exacte.
És que no hi ha cosa, em sembla, que no en porti.
Que
de
no
fet,
en
m'estranya, no?, de trobar-me alguna cosa de dir que en té molt poquet, però és que inclús un terronet de sucre, de fet, si consulteu una de les webs aquestes, no sé si la coneixes, un sinazucar.org,
sí,
que de fet és que és, no sé, és molt il·lustratiu la comparació que em fa tant del producte com d'això, no? del terrosset de sucre que estem tan acostumats a tirar el cafè.
Sí, de fet aquesta pàgina el que fa és agafar tots els productes que trobem al mercat i els hi posa la foto comercial, més els terronets de sucre que equival. Ara bé, això pels diabètics, això sí que seria en plan informatiu i crec que és una... De fet, jo l'utilitzo a vegades a la consulta per mostrar a la gent la quantitat de sucre que hi ha, però sí que no equival a racions. Per tant, la persona que tingui diabetis tipus 1, vigileu amb aquest tipus de web, perquè és una web per informar de la quantitat de sucre, no per calcular racions ni res.
Clar, de fet, és el que diem, no? A veure, una web tampoc ens pot explicar, no sé què ho fem, a través d'un expert o d'una persona, un metge o un dietista o una persona que tracti aquests temes, que l'únic que farà doncs, és això, no? Aquesta web és merament il·lustrativa, sí. No? Molt, que causa molt l'impacte a nivell visual, perquè realment, doncs és que és això, és que crec que la tanco perquè no m'ho vull mirar més de la quantitat que arribem a menjar, és que només en un sol dia. Això es pot saber més o menys quant sucre prenem en un dia?
És difícil. Bueno, nosaltres el que fem són registres de 3 dies o fins i tot registres de 7 dies i llavors el que ens dediquem és a registrar tots els aliments i tal i llavors nosaltres calculem la quantitat de sucres que ingerim. Però si vas cap a la malaltia, que potser aquí entre línies he llegit una mica, que com controlar, no? Com sabem que aquests pacients nostres quan arriben a consulta ho fan bé o no. Uh-huh. Tenim la glucosa, com he dit abans, que és el sucre que ens circula per la sang, llavors aquest valor quan és més de 120 ja ens ha de fer sospitar que hi ha un problema. Aquest sucre ha de sortir mínim en 2 analítiques, que estigui alt, però sobretot el que millor ens informa és un altre valor que també el podem detectar en sang, que és l'hemoglobina glicada, que és com un resum del teu sucre en els darrers 3 mesos. Aquest valor, el bo és que és molt més fiable, quan estaria a partir de 6,5 ja ens haurien de començar a sonar les alarmes i a partir de 7 ja seria una persona diabètica, ens ha de cridar perquè no és segons el que jo he menjat el dia anterior, sinó val de dir, bueno, és que el dia abans m'he fet un atracó. No, aquí no influeix, sinó que és en el teu sucre dels últims 3 mesos.
Són 3 mesos, de fet. Vull dir, tens temps de deixar de prendre o de que
no s'influeix tan ràpidament.
Clar. Cèlia, parlem dels aliments, com dèiem, no? Quins són aquests... algunes fruites, no? Algunes peces de fruita. No sé si hi ha algun altre tipus de, jo què sé, llegums o d'altres, no? Parlàvem de la dieta. Altres que ens poden fer pujar el sucre, no? O algun aliment que diu, no, això no t'ho prenguis, que puja el sucre.
Sí, què ens faria pujar el sucre, no? Doncs el que ens faria pujar el sucre, el que més ràpid ens fa pujar el sucre, són els sucres simples. El sucre simple seria el que coneixem tots com a sucre blanc. Mm-hmm. Llavors seria tots aquests que porten brioixeria, galetes, sucs de fruita, tots aquests que ens fan pujar molt, molt ràpid a aquest sucre, perquè l'absorció és molt, molt ràpida. Aquests sucres, que són aquests monosacàrids o disacàrids, com he dit, són d'absorció ràpida i és molt important saber amb què ho barregem. Uh-huh. No és el mateix prendre'ns, per exemple, un suc sol que un suc amb un grapat d'ametlles o després de fer-nos un plat d'amanida, per exemple.
Aquí no sols és... Ja és...
Exacte, la combinació també és molt important. Aquests serien els que més ens influeixen. Darrerament serien tots els hidrats de carboni més complexos, que aquí trobaríem patata, pa, pasta, arròs, i finalment uns altres que també són hidrats de carboni però tenen una miqueta més de proteïna i més fibra, com per exemple serien els llegums. Uh-huh. Aquests també.
Tots aquests doncs influirien...
En aquest sucre. Uh-huh. Per tant, una persona... tots ho hem de controlar, evidentment, tant diabetis tipus 1 o tipus 2, però aquells que hauran de calcular quantes racions equival cada cosa serien sobretot els diabetis tipus 1. Llavors aquests han de saber exactament quina quantitat de pasta o quina quantitat d'arròs o de tal per poder-se després ells ficar la insulina. Uh-huh. I d'això és que hi ha moltes taules d'aquestes que hem comentat amb sobrets de sucre perquè calculen per racions i una ració equival a 20 grams d'hidrats de carboni.
Tot un món, realment, perquè, com hem dit, doncs, hi ha moltes persones que pateixen aquesta malaltia i que moltes són doncs, molt a prop, no? De fet, ens podem trobar a casa. Ens parlaves d'aquest tipus 1, que és la que no podem, doncs...
De controlar molt més aquesta alimentació.
però també hi ha altres propostes, no? No sé si podem canviar, per exemple, el sucre blanc, no? Abans llegia, es va posar molt de moda l'estèvia, per exemple, no? Aquests tipus d'edulcorants, no sé si es diuen així, tu m'ho diràs
vale,
millor.
Els edulcorants. Aquí entrem en un altre món.
Clar, és que tot això, vull dir, són coses que les persones que no estem del tot avesades doncs, a tractar amb persones que pateixen aquest tipus de malalties o que podem, si podem trobar, de fet, a nivell personal, jo no sé quant temps fa que no em faig una analítica per saber... Sí,
la glucosa, de fet, és una cosa que és un paràmetre que es fica en una analítica rutinària. Fins i tot les de l'empresa, per exemple, ens ho mirarien. Vull dir que amb això, normalment, si no ens han dit res, normalment és que
està tot bé, no?
Està tot bé, en principi. Llavors, com he dit, una ració de hidrats de carboni equival a 10 grams, vale? Uh-huh. Remarco això, una ració igual a 10 grams d'hidrats de carboni. Respecte als edulcorants, aquí ja també entrem en un altre món. Llavors, n'hi ha que sí que influeixen en el sucre, uh-huh. vale? O sigui, sí que ens fan augmentar aquesta glucosa, i n'hi ha que no. I fins i tot després n'hi hauria ara un altre de més nou, i no sé si heu començat a sentir dels polialcohols. Els polialcohols, per exemple, seria el xilitol que porten alguns vale. dels xiclets. Uh-huh. Aquests el que fan és augmentar a la meitat aquest índex glucèmic. Vull dir, aquest afecta la glucèmia, o sigui que és el nostre sucre en sang, però al 50%. Quins són els que més influeixen? Doncs seria la sacarosa, que és el sucre blanc que nosaltres tenim en la nostra... Bueno, el que ens posem en un cafè o en el dia a dia.
Que aquest és el que li hauríem de fer la creu,
la
no?
La creu. Però un altre, que normalment a vegades no ens ho diuen, no porta sucre. Cuidado, perquè, per exemple, portem fructosa. Uh-huh. La fructosa també és un sucre igual que la sacarosa. Per tant, ens influiria també. I també la lactosa de la llet, uh-huh. que també és un sucre.
Perquè ara, clar, és que anem d'un tema a un altre, però realment tractem tant... Vull, nosaltres convivim amb gent, no? I vosaltres tracteu gent que ho pateix. Surten al·lèrgies, també, no? O altres intoleràncies, no? Per exemple, ens parlaves de la lactosa.
Clar, aquí hi ha... Quina és la nostra dificultat? Quan, a part de ser diabètics, doncs n'hi ha gent... que presenta molts altres tipus d'intolerància o tenen altres patologies com inclús diabetis més celiaquia, llavors, bueno, doncs és complicat i, bueno, gairebé...
No, vull dir una cosa, ja no sé si... Vull dir, que són malalties que realment...
Abarquen molts aliments clar. I que ens canvien l'estil de vida. Vull dir, quan ens detecten una malaltia així, és veritat que hem de canviar la diabetis tipus 1 per suposat i la diabetis tipus 2 simplement tornant-nos a fer un estil de vida saludable, però això és el que hauríem de fer realment.
No, és el que no estem fent.
I és el que no estem fent. Per tant, jo sobretot crec que aquí, si els nostres oients ens estan escoltant, jo crec que la major part de la població pateix diabetis tipus 2 i és la que hem d'intentar evitar sí o sí.
Seguim parlant, que és que ja vaig d'una cosa a l'altra i...
Sí, amb això que comentàvem dels sucres, hem dit els que sí, fructosa, sacarosa i lactosa, i els que no afectarien són aquests tipus pues, la sacarina, que per això doncs, molta gent demana la sacarina, l'estèvia, que és un edulcorant natural que prové d'una planta, en trobaríem també el famós aspartam, que ni que no sigui tan bo, aquest no ens afectaria a la fructosa, i després en trobem d'altres com l'acesulfam, ciclomat o altres ja de més estrany, que aquests normalment ens ho indiquen amb uns números S. Però per això nosaltres, quan venen a la consulta, el primer és explicar-los quins aliments poden fer augmentar el sucre, a mesura que ells ja dominen el tema dels sucres, ja anem a parlar de lo que són els tipus de sucre, les S, i al final... saben més els pacients gairebé que nosaltres mateixos, perquè tot i que hi ha unes regles a l'hora de seguir les dietes en aquests pacients, cada pacient és un món, cada pacient és diferent, i el que a una persona li puja tant, a l'altra li pot pujar tres vegades més. Vull dir, és molt important.
És el que t'anava a dir, no? El cos també reacciona d'una manera o d'una altra.
De fet, hem de fer visites molt, molt individualitzades. Podem fer una grupal, per exemple, per explicar com afecten, però sobretot després hem de treballar molt amb el pacient, perquè no només influeix l'alimentació, sinó que si fan exercici, si no en fan, vull dir que aquí ja intervenen molts factors. I ja no només això, perdona, el fet també de com cuinem aquests aliments, que això ja encara sumaria una altra cosa en aquest, en aquests factors.
Entre vins i fogons, ara parlem sobretot de les maneres, no? de tractar amb aquests pacients de malalts de la diabetis, de com preparar receptes, sobretot, no? Quan ens hi trobem en un cas que tenim a casa o que tenim més a prop, quines són les millors maneres, doncs, de no deixar-los sense aquesta part, les persones que encara no patim, malauradament, doncs, aquesta malaltia que tant ens agrada, aquesta part més dolça, no?, de la cuina, aquesta rebosteria, o d'altres propostes més dolces que a vegades, doncs, una persona que no, o que ha de tenir més en compte el sucre, doncs, que no el deixem amb la mel a la boca, mai millor dit, no? Si parlem d'alternatives, Cèlia, ens, si volem fer, per exemple, un pastís, no? Com, quines són aquestes alternatives? Havíem sentit la vainilla en pols, no?
Vainilla en pols, canyella, fins i tot a vegades podem endolcir ficant un dàtil, ni que no ens el mengem només per endolcir, fins i tot fer servir el que serien edulcorants que no influeixen en aquesta glucèmia, no? Com per exemple l'estèvia. Llavors doncs, hem de a vegades treballar amb els pacients i veure com podem endolcir aquesta rebosteria, perquè no hem d'oblidar que també volen menjar el seu trosset de pastís el dia del seu aniversari, perquè no? Doncs és buscar quina alternativa no suposarà tanta elevació d'aquest sucre. I com he dit, per exemple, si fem un, no és el mateix, un coc que només hi hagi sucre i xocolata, com un coc, per exemple, que n'hi hagi pastanaga, que ja la ve més fibra, doncs aquest sucre s'absorbirà de forma més lenta i llavors no ens influirà tant en aquest sucre.
De fet, hem preguntat, no, a les xarxes de veure com ho fan a casa. No? La Laia ens deia que a la casa seva, doncs, quan s'hi troben, quan han de preparar postres per la seva padrina, no? Que diu que pateix doncs, aquesta malaltia. I diu que és molt complicat, no? Que, perquè la vols incloure, no? I que no la vols deixar sense aquest tros de pastís, no? O aquesta altra proposta més dolça. Ens explica que intenten buscar opcions, com podrien ser una mousse de llimona, per exemple.
Exacte.
O fan pastissos casolans i en comptes d'afegir tota la quantitat de sucre que hi deu, doncs,
perfecte,
hi deu dir...
Menys quantitat, inclús fins i tot ja optaria per un edulcorant d'aquests artificials, per exemple, com hem dit, l'estèvia o la sacarina, que això faria endolcir molt més aquest pastís sense necessitat de ficar, doncs, podríem dir, gens de sucre, no? I fins i tot poma, trossets, és que al final és
sí,
buscar
jo de fet
el sucre de la fruita, no?
Vaig veure, bueno, vaig tastar un pastís, no?, que vaig preguntar, dic, ostres, és molt bo, és molt dolcet, no sé què li has posat? Diu, li he posat poma ratllada.
Clar, no pujaria tant com un sucre blanc, per exemple.
També són altres propostes, no?
Hi ha una pàgina que està molt bé i, de fet, jo crec que sóc la fan número 1 d'aquesta pàgina, que és la Diabetes a la Carta, que com aquí hi hauria la Fundació Alícia darrere, uh-huh. De fet és aquesta fundació que porta el Ferran Adrià. Uh-huh. I per què està tan bé aquesta pàgina? Perquè a part de tenir aplicacions del mòbil que ens ho deixen molt fàcil per calcular a través de clicar fotografies d'aliments, ens calculen molt bé la quantitat de sucre que porta, també ens dona moltes receptes per a fer en cas, doncs, per exemple, un pastís, unes croquetes... I llavors crec que pot ser una bona idea per gent que tingui amb algú a casa o que ell mateix estigui afectat d'aquesta patologia, doncs que puguin accedir a diabetesalacarta.org, perquè és com... Aquí m'agrada molt aquesta fundació perquè Fundació Alícia el que fa és agafar tant cuiners com metges, dietistes i pacients i entre tots intentem buscar la millor manera de gaudir d'aquest menjar.
De fet, en aquesta web que ens anomenava la Cèlia, doncs hi trobem aquesta calculadora, no?
Exacte, la calculadora, molt bé.
Altres propostes com podrien ser doncs, un cercador de receptes o, per exemple, doncs, divers... Bé, de fet, n'hi ha moltíssimes, no? Si ara li fem un cop d'ull, doncs veiem tant propostes com més elaborades com menys ens explica doncs, també la informació nutricional, una de les coses... que a vegades doncs, ens anem perdent una mica, no? Si no ens ho expliquen no sabem...
I en fotos està molt bé perquè també us indiquen la foto de l'aliment i la quantitat de sucre que porten. I llavors el bo és que ja estan introduint nous aliments, com per exemple el que em trobo molt ara a la consulta, que clar, el que són els aliments bàsics ja ho tenen molt controlat, però ara doncs, amb el fet de la globalització doncs, que anem a menjar amb un xinès, amb un japonès, o que ja canviem aquests àpats, no? Que ja no és només... amb els macarrons, l'arròs, doncs també et calculen quina és la quantitat que porten, no? I ara, doncs, per exemple, que venen els Nadals, doncs podeu trobar doncs, un torró amb sucre, un torró sense sucre, una miqueta com hi ha.
Sí, de fet, veureu des de maquis fins sí, a noodles, els... fins a altres propostes d'aquesta doncs, cuina del món.
Perquè no oblidem que això afecta a tothom, vull dir, no hi ha cap país del món que no estigui afectat d'aquesta patologia, per desgràcia, per tant, cada vegada més ens hem d'adaptar als diferents tipus de cuina.
I conscienciar-nos, Cèlia, conscienciar també a la gent més jove, no? Que a vegades no ho tenim tant en compte, però que també ho podem patir, vull dir, no és una cosa de gent gran o de menors, sinó que ho pot patir tothom, vull dir...
I que no vol dir que no puguem menjar sucre, sinó no menjar aquestes barbaritats. El que no pot ser és que si mirem la brossa d'una de les escoles tots siguin batuts de maduixa, bollicaos, bollos rellenos de crem, vull dir que és molt millor que es mengin un entrepà o una cosa molt més saludable i que no ens carreguem aquest pàncreas que tant ens ajuda aquest sucre no se'ns dispari.
De fet, crec que com a manera global, no? A poc a poc, anem fent passos, no? Abans les màquines expenedores de menjar només ens treien segons què, i cada cop més, sí que és molt a poc, com diem, però bueno, anem introduint alguna cosa, si cola, no? Alguna barreta de no sé què, o inclús hi ha a vegades, no? Aquesta, que me n'he trobat que ara ja fins i tot doncs, et poden treure una bandeja, no? De carn feta a casa, sí, vull dir.
O escoles ja es comencen a implementar també les pomes, per exemple, o a les escoles ara que s'han afegit amb això de la menjar saludable, uh-huh. amb una cosa que ha fet la Generalitat per les escoles, que és, per exemple, dos dies a la setmana portar una peça de fruita, no? Doncs aquell dia els nens sí o sí han de prendre aquesta fruita a l'escola, per tant, ja és una forma de donar un petit pas per millorar aquests hàbits.
De fet, quan, no sé si a tu ho havies viscut, això, de fet, a la meva escola no es feia encara.
No. Vull I de fet, ja si anàvem a la cantina, no era una de xutxes o bocata de bacon i tot això, doncs partim de que si l'escola és un lloc on hem d'ensenyar, doncs no oferim, no? Aquest menjar fast food, que és tot brossa i que contra menys processat sigui el menjar, doncs molt millor. Per això hem d'intentar tornar a entrar a les cuines i contra més coses fem nosaltres, doncs molt millor.
Si fem un resum de tot el que hem estat parlant, perquè realment hem tocat molts temes, no sé si a la gent els hi haurà quedat molt clar tot el que hem arribat a parlar avui, sempre sota el paraigua és aquest, no?, de la celebració del Dia Mundial de la Diabetis, que va ser el 14 de novembre, com dèiem, però que, si mirem les xifres, doncs són bestials de saber que més de 400 milions de persones doncs pateixen aquesta malaltia. Si fem un resum, Cèlia, des del principi fins al final, no sé si ho podem resumir breument.
Doncs, primerament, com hem dit totes aquestes bases, hem anat repetint, diferenciar molt bé que hi ha dos tipus de diabetis. La de tipus 1 és la que ja partim de naixement, de que aquestes cèl·lules beta-pancreàtiques no ens funcionen, no segreguem la insulina, per tant, no podem baixar aquest sucre. Aquests hauran de portar un control molt, molt estricte i seran insulinodependents, o sigui, necessitaran la insulina per dur a terme el seu dia a dia. Aquests són els que hauran de comptar racions, hauran de tenir en compte les baixades, les hipoglucèmies, sobretot si ens dona una hipoglucèmia, sempre tenir un sucre aquí sí ràpid, ¿vale? És quan estan per sota de 60, per tant, o mig gotet de suc, una miqueta de sucre, un caramel per fer pujar una galeta Maria després, al cap d'un quart d'hora per poder pujar aquest sucre.
Faig un incís molt breu abans de que ens perdem un altre cop. Persones que condueixen, no? Per exemple, transportistes o d'altres, és important, no?
Han de portar sempre alguna cosa de sucre damunt, superimportant. I fins i tot en casos ja més greus que facin baixades haurien de tenir unes xeringues que són de glucagó per en cas d'un desmaio doncs puguem ficar-la. Però ja estem parlant de
casos
més descompensacions.
Més extrems, no?
Però per exemple en els nens que són tan irregulars, fan tant d'esport, es belluguen molt, doncs els nens potser diria que són els més difícils de controlar i els que sí els haurem d'estar mirant amb el dit, amb això de la gota, en quins valors de glucosa estan i segons això doncs menjarem, ficarem la insulina, vull dir, hem de jugar amb molts factors hem de jugar amb la insulina, com estan aquests valors, l'alimentació i l'exercici. Sí?
Seguim,
per
seguim.
Tant, aquí ja tenim les racions, important també menjar bé, tenir en compte aquells aliments que ens pugen al sucre, sobretot els sucres simples, que són els que serien refinats. Els complexos ens influeixen, però no tant, que serien patata, pasta, arròs i finalment els llegums. I ens anem a la diabetis tipus 2, que la diabetis tipus 2 no deixa de ser com cuidar el fet de tenir un pes saludable, perquè la diabetis tipus 2 és la que ens hem acabat carregant amb aquest pàncreas, que a nosaltres ens ha funcionat, però arriba un moment que ens deixa de funcionar, i aquí hem de fer el millor estil de vida saludable perquè inclús podrien revertir aquest sucre. Per exemple, els pacients d'aparats de cirurgia bariàtrica que passen de pesar 170 quilos a pesar 70, moltes vegades deixen de prendre qualsevol tipus de medicació. Uh-huh. Per tant, amb aquests és superimportant controlar aquests aliments que ens poden pujar el sucre, no fa falta comptar tant les racions, a no ser que no es posin insulina, i llavors menjar bé, molta fibra, peix, com hem comentat moltes altres vegades, que no deixa de ser un estil de vida saludable, i fer exercici, perquè l'exercici va molt bé per baixar aquests nivells de sucre. Ens ajuda moltíssim, moltíssim, moltíssim a baixar aquest sucre.
Podria ser una hora caminant, no? O mitja horeta, tres quarts, de que s'activés el cos, no? Per dir-ho així.
Mínim haurien de ser unes tres horetes a la setmana.
Potser que em deies tres horetes al dia.
No, mínim tres horetes a la setmana, però inclús jo sempre els dic, si podeu caminar mitja horeta cada dia, doncs molt millor. I ja finalitzant en aquests dos, sí que sobretot també, que això no sé si ho hem comentat, el tenir cura dels peus. Per què? Perquè la diabetis el que fan és que tenen problemes microvesiculars, que és que les petites a vegades no ens arriba bé la circulació, sobretot a les zones més distals, i el que passa és que si nosaltres no ens fem una petita ferida en els peus, com no ens arriba bé la irrigació, es poden fer úlceres molt lletges, i per això d'aquí que haureu sentit moltes vegades dir que és això del peu diabètic. Doncs el peu diabètic és que han de tenir molta cura a l'hora de tallar-se les ungles, ser molt nets, cuidar amb les sabates, sempre millor portar un mitjó per evitar aquestes rosadures i que se'ns faci una ferida al peu.
Això, de fet, jo no ho sabia i vull dir que ho trobo, vull dir que no ho tenim en compte, no? A vegades no sé, no et diria que no talles mai les ungles, no? Però poder, si ho sabem, doncs que és una de les maneres també per copsar, no? Aquesta malaltia també que veurem doncs, que ens costa més de curar, no?
Perquè, clar, tenim dos problemes, no? Que no ens arriba bé la sang, clar. Per tant, el fet de les plaquetes i de frenar aquesta ferida serà molt més complicada, i a més que no tenim bé la sensibilitat. Al no tenir sensibilitat no tenim el mateix reflexe quan ens tallem de... Ep! Marxar. Vull dir que aquí partim de dues coses. O a vegades, per exemple, si ens molesta una bota, nosaltres parem perquè ens molesta el mitjó, ens ho traiem tal, però si nosaltres no tenim bé aquesta sensibilitat, doncs
no
acabarem
notem,
fent
no?
llagues molt més ràpid. I, de fet, es fan llagues molt lletges. Si nosaltres posem peu diabètic al Google, surten autèntiques barbaritats.
Prefereixo no sí. posar-m'hi.
Si però... voleu esmorzar, dinar o el que sigui, més val que no.
No, clar, vull dir, és el que dieu, no? Vosaltres treballeu dia a dia amb pacients que porten casos com aquests, no?
I són pacients, al final, que requereixen d'equips multidisciplinars, perquè amb l'infermera farien els cuidados aquests dels peus, de mirar com s'apunxen la insulina, mirar tal, amb el metge els controls d'aquest sucre, d'aquesta hemoglobina glicada que hem comentat, amb nosaltres l'alimentació, inclús a vegades ajuda també de gaire de psicòlegs, no? Perquè a vegades se requereix molt de suport.
Abans, Cèlia, parlàvem... No sé si m'ha acabat aquest resum.
No, digue'm, sí.
Parlàvem fora de micròfons que aquest món de la diabetis afecta moltíssima gent i també pot ser que afecti gent sense recursos, no? Que a vegades requereix també una atenció especial. No sé si hi ha algun protocol, no?, que es segueixi o no sé si...
De fet, el que és la sanitat, o sigui, la sanitat pública, ja trobem dietistes que porten això i infermeres, i fins i tot des del Col·legi de Dietistes de Catalunya, que és el CODINUCAT, també s'han fet convenis per tal que gent que no té recursos i que requereix d'aquesta assistència que necessita molta més ajuda, doncs pugui tenir una visita gratuïta. Per tant, entrant també a la pàgina web ho podríeu mirar. Després, sobretot, sempre dic, va molt bé el tema de les associacions. Aquí a Catalunya tenim l'Associació de Diabètics de Catalunya, que fan colònies, xerrades, amb activitats, i que tenen un ampli ventall de coses per poder fer i que ens ajuden moltíssim. I és una manera molt bona d'ajuntar professionals i pacients, i entre pacients també poder compartir experiències.
Que a vegades potser és el que...
Que és molt enriquidor.
Clar, tant les persones que hi convivim com les que ho pateixen,
exacte,
de fet.
Exacte, seria
dir,
per tot.
Perquè a vegades doncs, sí que ens hi trobem doncs, per la gent gran, no? O també o els més joves que a vegades potser decideixen doncs, amagar-ho, no? Que costa una mica inclús de dir-ho. Potser ens trobem casos que no, que la gent li costa, no? D'explicar, doncs, mira que...
Sí, però que a vegada crec que això s'està traient més la por. De fet, jo ja veig ara... Em sembla molt curiós, no? Que vas a vegades a un sopar o tal i ja doncs, no hi ha aquesta vergonya al punxar-me, que abans havien d'anar gairebé al lavabo, doncs no, no passa res, ens hem de, si ens punxem, doncs ens punxem. A més, no penseu que és una agulla gran, que és una espècie de bolígraf, una agulleta molt petita que ell se punxarà en un moment i gairebé ni ens n'adonem. I que això ens ho hem de fer el dia a dia, perquè si aquesta malaltia està augmentant tant, doncs al final segurament tots acabarem tenint algun familiar afecte o fins i tot nosaltres mateixos. Per tant, hem d'intentar aprendre més d'aquestes malalties i que ja ens estem trobant que mestres han de saber tractar també amb aquests nens. Però, o sigui, han de saber què els hi passa o què els hi pot passar a aquests nens, que si es maregen o tal, o els veuen blancs, pàl·lids, amb suor freda, doncs senyor que li està donant una baixada i han de saber com actuar.
Per tant, seguir aquests protocols que moltes associacions o sí, col·legis o d'altres ens poden explicar i sobretot donar-nos el màxim d'informació per una malaltia que està doncs, a tot arreu, de fet, a totes les cases,
sí,
com dèiem. Cèlia, tens alguna cosa més a afegir?
No, ja per finalitzar sobretot això, canvis d'estil de vida saludables, el que és alimentació, fer exercici i gaudir, no?, i passar-s'ho bé i intentar no abusar de cap tipus de sucre, sobretot els sucres simples, que són al final el sucre ens acabarà matant i mai millor dit.
Començàvem parlant de que, dient que el sucre era una droga legal, entre cometes o sense cometes. De fet, si tenim un, no sé ara com dir-ho, una obsessió, no?, en aquell moment de dir, ostres, necessito menjar alguna cosa dolça, per rebatre aquest dir, ostres, doncs agafo, jo què sé, no?
O... Xocolata negra, per exemple, no tindria tant de sucre. O, per exemple, una fruita, el que és el raïm o el plàtan, que sempre ens diuen, no, amb els diabètics, no. Clar que en poden menjar, el que no poden és abusar, que és molt diferent. Però també són productes,
no?,
que tenen molt de sucre i que ens podrien salvar. Però quan nosaltres no estem acostumats a menjar sucre, a la mínima cosa que provem és que ja en tenim prou. Vull dir que és això el que ens ha de fer sonar més l'alarma. Quan nosaltres necessitem molt de sucre és que realment n'estem consumint molt i el cos ens en demana molt. Si nosaltres reduïm molt aquesta quantitat de sucre, doncs el cos ja no ens en demanarà tant. Per tant, aquesta xuminada que fem del cafè, de ficar tot el sobre de sucre, doncs jo començaria a reduir almenys per la meitat, un quart, i ja veureu que finalment t'acabes menjant, bevent, perdó, el cafè sense sucre i així progressivament amb un munt d'aliments.
Com a resum, ja ho veieu, la Cèlia ens ha explicat avui aquest problema, aquesta malaltia que trobem tan comuna i que entre tots doncs, podem intentar doncs, fer el món una mica millor portant una vida més saludable. Sí que n'hi ha algunes que no les podem combatre, però intentar doncs, que les que puguem treballar i sobretot incidir en els nens més petits doncs, que puguin doncs, evitar o en la mesura que es pugui doncs conscienciar-los de que poden patir doncs, aquesta malaltia. Cèlia, gràcies per haver col·laborat amb nosaltres un dia més i que se'ns acabi el temps. De fet, hem estat aquí avui ja parlant durant una hora d'aquesta diabetis i intentem doncs, també donar el punt de vista des d'aquí a les persones que ens escolten i que poden estar doncs, en aquest moment afegint aquest sucre, no?, aquesta gran quantitat de sucre al cafè, doncs intentar des d'aquí, des del nostre granet d'arena, que podem, doncs, que no ho sorprenguin i que siguin una mica més conscients de tot això. Cèlia, gràcies.
Gràcies a vosaltres, que passeu bon dia.
Som el sol que despertava al pati d'aquella escola. Samarretes esguerrades, tiradors a les butxaques. Érem innocents i dèbils, però ja no tan ingenus. Tu pintaves estelades, jo et besava d'amagades. Som la fúria que arrasava amb la nostra adolescència. Unes festes populars, altaveus als escampats. Batallant entre mil cossos, com feres ingovernables. Tu encantaves a l'orella, jo et desitjava sencera. Som l'amor que construïem entre llargues assemblees. Un casal destartalat, un pòster d'encaputxats. Vencer la nostra feblesa, desafiant en la prudència, tu assenyalaves tempestes, jo desplegava les veles. Som la lluna que saltàvem a les nostres matinades, amagats a les teulades de la nostra vida en flames, estimant-nos aglopades de poemes i cerveses. Tu recitaves cortatu, jo llibre de meravelles. Som la llavor que creix sota els estels, la terra humida a les arrels, el vent, la pluja, la memòria que perdura. Som la gent que no es rendeix, fràgils, humils, supervivents, tota una vida a la deriva amb l'esperança entre les dents. Som les nits de cara al sostre, d'habitacions a les fosques, aïllats en blocs de pisos, entre frustracions i bronques, escrivint a les palpentes, missatges a les finestres, tu espantaves belles ombres, jo m'ocupava dels monstres. Som malvades que encobrien fugides improvisades, dormir-nos a l'autobús, despertar només amb tu, una cala a la marina, una lluna clandestina, tu encaraves les onades, jo nedava a la deriva. Som el buit de quan tornàvem a les guerres quotidianes, jurar-nos que trencaríem amb les gàbies on vivíem, currar de qualsevol cosa, ser-nos altres la revolta, tu devoraves mil vides, jo nepava les ferides. Som els anys que compartirem i els camins que ens separaren, retrobar-nos per sorpresa als carrers de la infantesa, besar l'antiga alegria, riure fins que es fa de dia. Tu em recordes com m'estimes, jo que junts som invencibles. Som la llavor que creix sota els estels, la terra humida a les arrels, el vent, la pluja, la memòria que perdura. Som la gent que no es rendeix, fràgils, humils, supervivents, tota una vida a la deriva amb l'esperança entre les dents. La terra humida a les arrels, el vent, la pluja, la memòria que perdura.